4 minuts per sobre de 2:15 del matí. Fa un mes va començar la nova edició de les tertúlies amb amics del restaurant Messó, organitzat per amics de Pedra i Sang. La primera edició va anar a càrrec de la Dolors Vilarassau, una clàssica ja de la nostra ciutat, coneixedora del teatre, i avui hi ha una nova edició d'aquestes xerrades, d'aquestes tertúlies amb amics, aquests berenars, tertúlia, aquesta barreja ben curiosa i que funciona d'allò més bé. Avui el torn és per la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs. Laura Borràs, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Aquesta tarda, a 8:15, recordeu, arriba Laura Borràs al restaurant El Mesón de Sant Cugat i participa en aquesta tertúlia amb amics. El tema és literatura i valors. I deixin que li pregunti fins a quin punt és efectiva la literatura per transmetre valors.
Doncs jo crec que molt. La veritat és que si jo li preguntes a una professora de literatura, doncs t'ha de dir que la literatura permet transmetre molt dels valors, perquè a més està demostrat científicament que llegir literatura genera empatia, genera una sèrie de connexions mitjançant les quals, mentre estàs llegint immers en una obra literària, vius en el territori del com si permanent, no? Com si allò fos veritat, com si tu ho estiguessis vivint, no? I per tant, en aquest sentit, la literatura serveix per aprendre doncs, tot el bé i alhora també tot el mal, evidentment, eh? En aquest sentit ho abarca tot i podem conèixer totes les experiències positives de l'ésser humà i també totes les més negatives. Tot i així és un aprenentatge amb valors, encara que aquests valors siguin negatius i per tant, evidentment, és un laboratori de símbols privilegiats de literatura.
Però esclar, és que hi ha milers i milers de llibres, no tots poden fer la mateixa tasca, oi?
No, clar que no, només faltaria. La veritat és que també és veritat, cadascú de nosaltres quan t'acosta un llibre ho fa de maneres diverses i a vegades llegim doncs, per passar-nos-ho bé, a vegades llegim per evadir-nos, a vegades llegim per retrobar-nos, a vegades llegim doncs, per patir, no?, en el sentit de commoure't i per tant en aquest sentit hi ha molts usos de la literatura, igual com hi ha molts textos que ens permeten acostar-nos-hi de maneres ben diverses.
Clar, això potser ens portaria, diguem, a una educació, diguem, de qualitat que ens ensenyés a ser crítics a l'hora de triar un llibre. Ara mateix la tenim, aquesta educació, aquesta, diguem, coneixença sobre la literatura?
Jo crec que és un dèficit de casa nostra el anar, diríem, col·locant la literatura que fos un apèndix dels estudis de llengua. Abans, jo, per exemple, em remeto a la meva pròpia formació, no era així, teníem assignatures de llengua i teníem assignatures de literatura. Des de fa uns anys la literatura està incorporada en les matèries de llengua i això només ha fet que provocar problemes globals perquè, primera, hi ha menys temps per poder fer el que s'espera de les assignatures de llengua, que són absolutament troncals i vertebradores de l'ésser humà en totes les dimensions i que ens donaran en els futurs ciutadans de demà doncs, aquesta capacitat oratòria, aquesta capacitat d'alfabetització bàsica que es necessita doncs, competenciar amb les llengües i d'altra banda doncs, es perd tota la possibilitat de formar el sentit crític. Llegir és sobretot formar el sentit crític i per això és tan important doncs, formar en literatura i per això doncs, països com Alemanya o països com França, fins i tot Itàlia, no deixarien mai doncs, de reduir aquestes hores de literatura i d'estudis de la literatura, la pròpia i la universal, perquè saben quina és la importància d'aquest potencial formador de la literatura. Efectivament, a banda de fixar la llengua, que lògicament no hi ha millor manera d'aprendre ortografia, d'aprendre gramàtica, d'aprendre, no?, de fixar-ho fins i tot en els joves, que a còpia de veure-ho escrit, a còpia de veure-ho escrit, a tots ens ha passat que de vegades ai, que aquesta paraula com s'escriu i qui necessita d'escriure-la per saber com va, no? Perquè és veient-ho per escrit que acabes doncs, tenint aquesta fixació de la llengua. O sigui, imagina't si té aplicacions pràctiques la literatura.
Clar, i és que, de fet, des de la Institució de les Lletres Catalanes treballeu pel foment de la lectura des de les aules. Quina feina esteu fent?
Doncs la veritat és que la institució treballa en molts camps diversos. La seva funció, com tu ara deia, que és projectar la literatura, projectar els autors i el nostre patrimoni literari envers la societat. I per tant ho fem a través d'una sèrie de programes que ens permeten incidir-hi d'una manera més estructural. Un és a les aules, efectivament, portant els escriptors a les aules, permetent, no, que els nostres nanos entrin en contacte amb aquesta figura de l'escriptor, que fa una feina solitària, que fa una feina molt creativa, que fa aquesta feina que, com deia el Salvador Espriu, no? Els poetes ens salven els mots, ens guarden les paraules i ens donen la possibilitat de viure altres mons amb aquestes obres que fan. I després també ho fem, per exemple, amb biblioteques i altres entitats que fan clubs de lectura, per tant, per destinar-ho a públics més adults. I a més, doncs, entre mig, doncs, tenim el Que llegeixes, que és un grup de lectura virtual repartit per diverses edats i que permet que qualsevol lector s'enganxi a la lectura compartida, el fet de compartir les pròpies lectures i parlar amb altres persones que també han llegit aquests mateixos llibres. I després tot un reguitzell d'actes que tenen a veure, doncs, amb el nostre patrimoni literari, amb les rutes literàries, amb les efemèrides que es poden anar donant, els centenaris, les celebracions de diversa naturalesa. La qüestió és posar la literatura en el dia a dia dels ciutadans de totes aquelles maneres que
Un altre tema, suposo que a mi em preocupa i suposo que a vostè també li preocuparà, i és, per exemple, com es pot fomentar la lectura a casa d'uns infants que els seus pares, diguem, que no són lectors habituals? Això trobo que ha de ser complicadíssim, però es pot aconseguir?
Evidentment, els éssers humans aprenem per imitació. Clar. I el fet que imitem allò que veiem, doncs ens col·loca en una millor predisposició a nens que a casa seva vegin pares que estan relacionats amb la lectura, que no pas a nens que no ho vegin. Però aquí també és on les estructures que tenim, no? L'escola, les biblioteques, etc., han de ser capaces d'incidir, d'arribar allà on la família no arriba. De la mateixa manera, doncs, que en alguns casos ens trobem amb gent que ha d'anar als menjadors socials, etc., perquè tenen problemes de privacions econòmiques que no permeten dur a terme els àpats que les famílies necessiten diàriament, doncs també a través de l'escola i a través de les biblioteques hem de poder incidir en aquests nens de famílies que siguin poc lectores o que no tinguin recursos per tenir llibres a casa. I per tant, en aquest sentit, la feina és una mica més intensiva, si tu vols, però sí que és possible, sobretot perquè l'escola en aquest sentit està fent una feina, doncs, de poder fomentar la importància de la lectura. Jo crec que això no és una feina que sempre s'hi ha d'estar treballant, que mai no n'hi ha prou, però que s'estan fent, evidentment, s'estan aconseguint resultats interessants. D'altra banda, les alfabetitzacions d'avui en dia, a l'hora de llegir, han de ser cada cop més àmplies. Llegir per un nen avui vol dir llegir en múltiples dispositius, llegir múltiples llenguatges que li arriben, no només en els llibres, sinó en molts altres dispositius. I, per tant, també la formació lectora que s'ha de fer cada cop és més àmplia.
I com ho fem per fomentar la lectura entre els adults?
Doncs bé, els adults se suposa que és la franja d'edat. Ara l'altre dia ens donaven les estadístiques que té del gremi d'editors i les dones entre 35 i 55 anys són les més lectores. Diríem que en aquest sentit és la part més agraïda, si es vol així, tot i que jo penso que en la lectura de joves tenim doncs, grans fortaleses en alguns casos, no? I hi ha altres formes de lectura que també hem d'anar consolidant i intentant incorporar en aquest camí paral·lel que han de fer les escoles i les famílies, no? El fet que les escoles siguin capaces de generar un interès per la lectura, que també vagi en no només com s'ensenya, sinó després què se'ls demana als estudiants de fer amb les lectures que els hem fet a classe. I per tant, aquí encara tenim també molt de camí per revolucionar. Pel que fa als adults, evidentment, els cicles de xerrades, els clubs de lectura, aquesta mena d'actes acostuma a ser un espai en què es fomenta la lectura i es fidelitzen els lectors. I per tant, fins ara és una de les receptes més segures per fomentar la lectura, tot i que, evidentment, en temes d'alfabetització digital també es poden anar incorporant moltes propostes, perquè també és la gent adulta la que probablement està més distanciada alguns casos d'aquestes altres noves formes de lectura.
De fet, parlava sobre aquesta enquesta del Gremi d'Editors, hi havia una dada més que preocupant, que és que un 40% de catalans declarava que no va llegir ni un llibre l'any 2013.
Això és dramàtic, és a dir, en aquest sentit, evidentment, fixa't que tot és un que es mossega la cua. Si desprestigiem la lectura en el sentit de la literatura, en el sentit de que anem reduint hores de docència, si no tenim normalitzada la nostra relació amb els llibres, no? Que sembla que només sigui per Sant Jordi que comprem un llibre, si no fomentem, diríem, totes aquelles pràctiques socials que tenen a veure amb el prestigi de la literatura i dels escriptors, etc., doncs lògicament passa el que passa, i és això que ens trobem que els catalans tenen uns índexs de lectura doncs bastant baixos, i en aquest cas la dada més preocupant, com tu ara assenyalaves, és això, que no es llegeixi, que el 40% de catalans no llegeixi cap llibre, cap ni un al llarg de l'any, que aquesta lògicament és una dada terrible.
A més, és una enquesta d'aquestes amb algunes dades que poden ser bastant preocupants. Per exemple, hi ha una altra de les preguntes que preguntava si el català és la llengua habitual dels lectors. Només un 22% diu que aquesta llengua és l'habitual a l'hora de llegir, un 55% la situa com a habitual, un 11% diu que pot llegir en català, no es matisa si llegeix o no en català, i l'última és que no llegeix en català, que és un 10% de l'enquesta. Com valora aquestes xifres?
Bueno, com el mateix estava dient, que si no prestigiem la lectura i la literatura difícilment acabarem tenint lectors, doncs amb la llengua passa exactament el mateix. És importantíssim l'aprenentatge d'una llengua amb absoluta normalitat, perquè molts d'aquests lectors són lectors que van tenir una formació en la qual el català no hi era, no existia. Amb la qual cosa, si tu les lectures que has fet, la llengua en aquest sentit d'ús absolut a l'escola i, per tant, en tot l'imaginari col·lectiu, és el castellà, doncs quan tu vulguis consumir aquesta mena de ficcions, també les consumiràs en castellà. Quan nosaltres érem petits i no hi havia televisió en català, doncs jugàvem, i quan ens posàvem a jugar a pel·lícules d'indis i vaquers, jugàvem en castellà, perquè el referent que teníem era en castellà, no el teníem en anglès, que llavors no se sentia en la tele ni enlloc, sinó que el teníem en castellà. El fet de normalitzar la llengua i de que la llengua arribi a tots els parlants amb absoluta normalitat permetrà que sigui després també la llengua que es triï a l'hora d'anar al cinema, a l'hora d'anar al teatre i a l'hora, lògicament, de llegir llibres. Per tant, com deia abans, doncs són dades que el que ens han de fer veure és quin és l'origen d'aquesta dada que ara traiem com a conseqüència, perquè evidentment estan interrelacionades d'una manera directa.
I una última pregunta al respecte d'aquesta enquesta. De fet, aquesta enquesta és una mina per saber l'estatus dels lectors ara mateix a casa nostra, a Catalunya. I és que, mira, destacaré directament el titular del que feia el periòdico de Catalunya al respecte. Diu: més lectors, menys ventes. I és que el que ha passat amb tot plegat amb els últims anys és que hi ha nous hàbits de lectura, hi ha més gent que llegeix a través de dispositius electrònics. El problema, però, amb tot això, senyora Borràs, és que la gent molt sovint no paga pel llibre, sinó que el descarrega de forma il·legal. Tot un repte per la literatura.
Aquest és un altre drama, diríem, que la gent hagi acabat pensant que la cultura és gratuïta, és a dir, que no val res i que, per tant, no estan disposats a pagar res, és un altre dels drames de la nostra situació actual, en el sentit que, evidentment, les coses que es troben a la xarxa no vol dir que siguin totes elles gratuïtes. I la gent tendeix a pensar que les coses que es troben a internet són coses que són gratuïtes, que no estan vinculades o gravades per cap mena de dret d'autor, que és el que permet que hi existeixi un creador cultural, que és en aquest cas l'escriptor. Jo crec que això és un problema de pensar que l'accessibilitat és igual a gratuïtat, o que les coses poden arribar a ser gratuïtes quan hi ha una infraestructura al darrere d'estat que ho permet, com per exemple la sanitat o per exemple l'ensenyament. Però molta gent també pensa que com que no paga res a la sanitat és que la sanitat és gratuïta, la sanitat ens costa molts i molts diners, és a dir, que sigui gratuïta és tota una conquesta. Llavors jo crec que en aquest sentit s'ha de desfer aquesta associació d'idees de que sigui a la xarxa és igual a que sigui gratuït, i una altra associació d'idees que és que la cultura no valgui res. La cultura, òbviament, ha de té un valor i s'ha de posar en relleu. Per tant, la pirateria és un problema gravíssim que, al qual hem d'enfrontar i hem de tenir les eines per poder-lo combatre. Però, d'altra banda, en aquestes dades, jo també crec que la crisi juga un paper en el sentit que el préstec a biblioteques ha pujat molt, també. Mm. És a dir, que hi ha gent que continua consumint llibres, que continua sent lectors, i que en aquests hàbits doncs, ha hagut de disminuir la compra i ha incrementat el préstec a les biblioteques. En aquest sentit, la xarxa de biblioteques també està fent una feina extraordinària per justament perquè no disminueixi com a mínim la lectura, eh? Per tant, jo llegiria aquesta treballada en aquest doble sentit que apuntava. D'una banda, efectivament, doncs, els efectes perniciosos de la pirateria, però d'altra banda també l'augment del préstec com a conseqüència de les dificultats econòmiques de les famílies catalanes. Mm.
Tenim moltíssims reptes ara mateix i, a més, ara estem a tocar del Sant Jordi. És la festa grossa de la literatura a casa nostra i el que voldria preguntar-li, senyora Borràs, és com es prepara la institució de les lletres catalanes per aquesta gran festa.
Doncs és un dels moments amb més efervescència, lògicament, no? Perquè és la gran festa de la literatura i els nostres autors, doncs, afortunadament, ja es preparen doncs, per anar a tot arreu a signar i, per tant, a tenir aquest contacte directe amb els lectors, que penso que és una experiència molt i molt bonica, no? De tenir aquesta retroalimentació i aquest contacte directe amb aquelles persones que s'han acostat a la teva obra, que no deixa de ser sempre una mena de misteri màgic, i és molt bonic. La institució prepara doncs, tot un conjunt d'activitats, algunes les duem a terme abans, durant, també després. Per exemple, aquest mateix divendres fèiem les lletres al Parlament, portàvem les lletres al Parlament fent una lectura amb els diputats i diputades sobre Vinyoli, l'hem dedicat a Guanya Vinyoli. Mm-hmm. Després de Setmana Santa tindrem les lletres al camp i portarem també l'11 titular de la literatura catalana al camp del Barça i en els marcadors es podran veure projectes doncs, citacions d'aquests autors, amb la qual cosa també estem intentant, no?, que la literatura arribi a doncs, una gran quantitat de públic a la qual normalment no arriba i es reparteixen una sèrie de punts de llibres amb frases doncs, que vinculen la literatura a l'esport fetes per als guanyadors dels principals premis literaris a casa nostra. També tindrem, lògicament, una col·laboració amb altres institucions que també celebren Sant Jordi. En aquest cas, per exemple, enguany en fem un amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, farem 4 trens literaris que seguiran el recorregut de les línies Igualada, Manresa, Sabadell, Terrassa fins a Barcelona i un 4 escriptors nascuts en aquestes 4 destinacions conversant amb els seus lectors en aquest vagó literari amb 2 narradors i amb 2 poetes i per tant doncs, tindrem aquesta oportunitat de contactar amb Genís Cinca, Marta Pessarrodona, amb Pep Elias, amb García Garay en unes hores determinades. Farem també una lectura subterrània de Vinyoli, literalment, en el soterrani de la plaça de Catalunya, el mateix dia de Sant Jordi. Evidentment, doncs, també hi ha activitats que transcendiran aquestes dates, però que ja estan relacionades i que són tot un conjunt de lectures que es fan a propòsit de Sant Jordi, i enguany doncs, amb la commemoració del tricentenari voldrem que el Sant Jordi sigui més internacional que mai i amb la institució del tricentenari posem en marxa doncs, una pàgina web que permetrà doncs, donar a conèixer també el Sant Jordi a fora en llengua catalana, en llengua castellana, en llengua anglesa, on es podran regalar versos d'autors de la literatura catalana traduïts a 8 llengües, les 4 llengües estatals, més l'anglès, el francès, l'italià i l'alemany. Més a més, hi haurà un concurs fotogràfic, en el qual també demanarem alguna citació literària i, per tant, doncs, també amb l'oportunitat de compartir, ja que és una festa tan cívica, doncs que tothom l'acabi compartint i això doncs, pugui donar-nos moltes instantànies d'aquest dia i donant a conèixer doncs, la nostra riquesa, diverses apps doncs, en llengua catalana i sobre literatura catalana. I tot això ho tenim previst per aquest Sant Jordi i moltes altres coses que no tindrem temps de comentar.
Ja tenim moltes ganes que arribi aquest dia. I una última pregunta per acabar, senyora Borràs. Fa una miqueta més d'un any que està al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Em pot fer una valoració d'aquest primer any i escaig de feina?
No sé si em correspon a mi, has de fer la valoració. En qualsevol cas, la percepció que tinc, tant de l'equip, per una banda, doncs, com després doncs, amb el sector i amb el contacte que pots anar tenint anant amunt i avall, doncs, en principi la valoració sembla positiva. Per part meva, doncs, estem treballant molt, 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 molt a fons. És una feina doncs, que exigeix molta dedicació, però que també la faig amb un gran entusiasme, perquè jo sempre he treballat a favor de la literatura, sent de professora de literatura a la Universitat de Barcelona, i ara tinc l'oportunitat de treballar-hi des de l'administració, intentant vertebrar tot un conjunt de polítiques que mirin d'enfortir la literatura i el seu coneixement i els nostres escriptors i el nostre patrimoni, i a tot això hi consagro totes les meves forces.
Doncs ja ho saben els nostres oients, que apuntin a l'agenda avui al restaurant El Mesón de Sant Cugat, a la plaça d'Octavià, a 7:45, tertúlia amb amics. Avui el tema és literatura i valors, i va a càrrec de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, que ens ha atès avui al Sant Cugat a fons. Senyora Borràs, moltíssimes gràcies, fins aviat i molt bon Sant Jordi. Adéu-siau.
Adéu-siau, adéu.
Ja estem a punt d'acabar aquesta primera hora del Sant Cugat a fons, Matins en Xarxa. Hem parlat amb la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, la senyora Laura Borràs. Recordem que el Sant Jordi està a tocar i que ara toca parlar moltíssim de literatura. De fet, a finals de la segona hora, d'aquí una hora més o menys, estarem parlant amb la psicòloga de Pantarrell, Gisela Llobet, sobre els valors, sobre tots els beneficis que ens pot donar passar una bona estona de lectura. Veurem quines són les claus per poder gaudir-ho. I abans, però, a partir de les 11 del matí, ja ho diem, tenim la polèmica servida, i és que toca parlar d'esports, toca parlar del Barça, de l'Espanyol, de l'Atlético de Madrid, del Real Madrid, i és que estem en una setmana, passant una setmana en què el Barça deixa, diguem, les seves opcions per guanyar la Lliga una miqueta més lluny, en què estem a punt de veure un clàssic entre el Barça i el Madrid, aquesta final de la Copa del Rei d'aquest dimecres, i el Jesús Galindo, el Mique Molina, el Raúl i un servidor. Direm el que se'ns passi pel cap per poder fer que l'esport sigui això, un divertiment i no pas una altra cosa. Per tant, ja ho sabeu, tornem a la segona hora del Sant Cugat a fons, Matins en Xarxa. Abans, però, com és habitual, us deixem amb uns anuncis i tot seguit també hi haurà moment pel butlletí horari d'aquesta casa de Cugat.cat i de la xarxa de comunicació. Per tant, no desconnecteu el 91.5 de la FM, només estem al 50% del Sant Cugat a fons, Matins en Xarxa, i al 33% del Matins en Xarxa. Tornem en un momentet, fins ara. We'll be right back.